has d'estar resistint indefinidament, perquè el que pretenien és que delatéssim els companys, els amics, les companyes que estaven militant en organitzacions per destruir-les. I bé, això, evidentment, deixa trauma, deixa el que passa que ningú s'ha preocupat de les conseqüències de la tortura a les persones que les vam patir durant més de 50 anys. I, per tant, és una de les qüestions que plantegem. La reparació també seria el tenir a disponibilitat un tractament psicològic, no? Perquè de vegades totes aquestes coses queden a dins, queden interioritzades i bueno, i té les seves conseqüències, que això ho he compartit amb alguns altres que han passat per aquesta experiència i que ho hem parlat a nivell personal, no?
Precisament, senyor Vallejo, quan parlem de reparació a les víctimes, volia preguntar-li a què ens referim, a què ens hauríem de referir.
No és tant una qüestió personal, perquè la meva querella és una de les que s'han plantejat des d'altres associacions de represaliats del franquisme, però bueno, és la primera en la qual la fiscal, la nova Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica s'ha pronunciat favorablement. Però repeteixo, no és una qüestió personal, és obrir un camí per la veritat, la justícia i la reparació. O sigui, a mi el que és per mi és, diguem, una iniciativa pensant en tantes persones que s'han quedat pel camí i no han pogut fer-ho. O bé perquè han sigut, el trauma ha sigut tan fort que s'han quedat paralitzats a nivell, diguem, personal, o en nom de totes aquelles persones que, bueno, que van matar a la Via Laietana 43 o que ja no estan entre nosaltres. Sí. I ho veig així, vull dir, ja, això és la més gran de les satisfaccions. O sigui, pensar que és una iniciativa d'una entitat memorialista amb el recolzament d'un gabinet de juristes que és Irídia, que ho fa, diguem, com a voluntariat, com a treball non-profit, aquest assessorament jurídic. I bé, bueno, què esperem? Esperem que es pugui investigar a partir de la decisió de la Fiscalia i esperem que de la jutgessa investigar els fets que a mi em van succeir, per tant, obrir arxius, cosa que no hem pogut fer, arxius policials, anar al lloc del crim, del delicte, que és Via Laietana 43, i bé, i buscar els testimonis vius i els perpetradors vius, els victimaris vius, per, diguem, interrogar-los també.
Ara em deia buscar-los, senyor Vallejo, sap si són vius?
Bé, doncs pues mire, ja sé que tres no són vius, que són morts, però que la fiscalia i el jutge i la jutgessa ho certifiqui, perquè així es fan amb tots els casos i els procediments judicials, però d'altres segur que són vius perquè eren, malauradament eren joves com jo en aquell moment, però ja els entrenaven per torturar, eren els joves policies socials, i bé, si jo encara sóc viu i actiu, aquests altres segurament alguns d'ells, com a mínim algú, serà viu, perquè també hem d'investigar tots els que eren, perquè jo tinc només, les meves advocades només tenen 6 noms, però segur eren molts més, perquè a mi em feien la roda, i era una roda de policies de la Brigada Social que m'esbatossaven, em donaven patades, em tiraven per terra, cops de puny, i no eren 6, eren 10 o més,
Ens ho deia, senyor Vallejo, ho explicàvem també aquest matí en aquest programa. La Fiscalia ha avalat per primera vegada que s'investigui les tortures de la policia franquista, en aquest cas, en el seu cas. Creu que arribarà a bon port, tot plegat?
Bueno, diguem, no som ingenus, sabem que hi ha complicacions, dificultats, però bueno, hem obert camí i és un pas endavant. Esperem que la jutgessa, davant el posicionament de la Fiscalia, i també el posicionament de la pròpia Generalitat, que s'ha incorporat aquesta querella com a acusació popular, pues, tingui influeixi en el seu posicionament d'admetre a tràmit la querella. Bueno, som relativament optimistes, però bueno, no defallirem. Si aquesta no va endavant, no prospera, hi ha a la cua altres querelles per presentar. Però bueno, jo crec que donat el posicionament avui en dia de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica, el recolzament de la Generalitat, això prosperarà.
Ha tornat a la comissaria de Via Laietana?
Malauradament, només per fora. I ja això és, diguem, una mica traumàtic. De fet, jo mateix i altres companys i companyes, un cop sortits de la Via Laietana i de les presons, inclús en democràcia, evitàvem passar per davant de la Via Laietana, perquè, evidentment, surten tots els fets que vas patir i no és gens agradable, no? Que passa per exercir l'obligació ètica del dret de memòria i donar testimoni, pues, d'alguna manera els que ho hem pogut fer ens hem vist obligats a no només explicar el que ens va passar, sinó també, per exemple, anar a les concentracions que es fan dos cops al mes davant de Via Laietana, per demanar contra la impunitat. I bé, per fora he passat, em manifesto, però, diguem, venen irremediablement els pensaments d'un malson viscut allà dins. I hem reivindicat poder anar a visitar el que seran les garjoles, els sòtans de la Via Laietana, o més aviat a nivell de terra de la Via Laietana, i no ens han donat autorització. Jo sé que va haver-hi una ocasió fa uns 30 anys que antecessors meus a l'associació pues van admetre una visita de 3-4 persones, Lluís Martí Bielsa, per exemple, Enric Pubill, que són de la generació de la guerra i la postguerra, ja no hi són entre nosaltres, però van obtenir el permís. Però és la sola ocasió que sé que s'hagi pogut anar a visitar al lloc del delicte.
Sí, com sigui, senyor Vallejo, com sap, la transformació de la comissaria en un espai de memòria democràtica sembla que no acaba d'arribar mai, tot i la insistència de nombroses entitats que ho han demanat formalment a l'Estat. Per què creu que no arriba aquest moment?
Jo crec que és un malentès per part de les autoritats actuals del govern, perquè depèn del Ministeri de l'Interior, no? I jo crec que això ho aconseguirem, estic convençut, perquè nosaltres no defallirem i seguirem lluitant, i crec que és un deure de justícia democràtica i també de pedagogia democràtica envers les noves generacions que allò es transformi de ser un espai de dolor, que ha sigut durant molts anys, en un espai de pedagogia de la memòria per explicar el que allà va passar perquè no torni a passar. I bé, el malentès és que es pensen que cedir aquell espai és com una cessió davant de les pressions de diferents tipus, no? Nosaltres el que els diem és tant a les autoritats, al ministre de l'Interior, com als sindicats policials, que és un error mantenir-se allà, perquè mentre estiguin allà, l'ombra del franquisme es projectarà sobre la policia democràtica. Vull dir que nosaltres no diem que ara la policia és la mateixa que hi havia allà o que fan el mateix, en absolut. Evidentment, ara estem en democràcia, més o menys perfeccionable, però llavors estàvem en dictadura, i allò era un lloc de dolor i de terror. I, per tant, això ha marcat el seu... i ha projectat aquesta ombra a tots els que siguin allà. I, per tant, o canviem l'ús per donar-li una utilitat que sigui de pedagogia democràtica, perquè sigui un centre d'interpretació del que ja va passar i no ha de tornar a passar mai més, i a més un centre d'interpretació contra la tortura, ahir, avui i demà, perquè malauradament som la minoria els països que no patim la tortura sistemàtica. La immensa, desgraciadament, de la humanitat segueix patint la tortura, i la tortura és el pitjor delicte o un dels pitjors delictes de lesa humanitat, i no els pot permetre en societats democràtiques. I aquesta és la utilitat que ha de tenir l'espai de Via Laietana 43 com a centre d'interpretació, i igual que s'ha fet a altres països, com s'ha fet a França, on hi havia a Lyon, per exemple, la Gestapo, es va esdevenir un centre, un museu de la resistència, no? I així a Berlín, i així a Praga, a Budapest, o sigui, arreu dels països que han fet un avenç democràtic pues, bueno, s'han transformat aquests espais en centres de memòria i d'interpretació de la història.
Hi ha prou memòria històrica en aquest país, senyor Vallejo?
Bé, jo crec que s'ha fet un esforç important durant llargues generacions per sortir del silenci. Però silenci que és conseqüència d'una de les dictadures més llargues d'Europa i de la història europea recent. Vull dir que no podem oblidar que són 40 anys de feixisme, de franquisme, i això ha marcat la generació, la meva, les meus pares, els nostres avis, i, bueno, el terror de la repressió va fer que el silenci fos no solament una imposició deliberada de la dictadura, sinó una mena d'amnèsia terapèutica per la gent que havia de sobreviure. I, clar, aquest trauma de la repressió, que com a conseqüència ha implicat un silenci per sobreviure, bueno, això ha traspuat després i ha sigut la generació dels nostres fills, les terceres, quartes generacions, i la pressió de les associacions memorialistes la que ha fet trencar aquest silenci. Vull dir que ha costat, però ha costat no només perquè no es fessin polítiques de memòria, que també, sinó per trencar aquest silenci de la por i del terror de moltes generacions. I, clar, hi ha molt de fer, perquè, diguem, són 40 anys de dictadura, més 50 anys que portem intentant fer pedagogia, sobretot, pedagogia democràtica, sobretot a les escoles, que és el que hem trobat més a faltar. No només a l'espai públic, traient tota significació d'espais del franquisme, d'escultures, de noms de carrers, etc., sinó, sobretot, que a les escoles s'expliqui el que va ser la república, la guerra i la repressió.
Senyor Vallejo, per últim, evidentment té tot el dret a dir-me, no vull contestar-li sobre això, i jo li respectaré absolutament. I no vull qualsevol valoració política, sinó, aviam si ho plantejo bé, tot plegat. És evident, i per això li vull preguntar a vostè, que com bé sap, durant una situació complicada en aquest país, a l'estat espanyol, tot plegat es va acabar resolent amb una llei d'amnistia. I també és evident que ara es planteja resoldre un nou conflicte polític amb una amnistia. Només vull preguntar-li què li sembla tot plegat.
Bé, jo crec que tot el que suposi, diguem, d'alguna manera avançar amb la convivència democràtica, benvingut sigui. Vull dir, l'amnistia del 77, encara que per nosaltres va significar també l'amnistia dels botxins, dels perpetradors, que llavors no érem conscients, ho he de dir, perquè jo ho vaig viure, aquell, com a persona adulta. O sigui, nosaltres només aspiràvem a llavors a treure de les persones que estaven empresonades pels delictes, diguem, que interpretava el franquisme, que eren simplement la lluita per una societat democràtica, no? Clar, per ells era delicte. I nosaltres el que volíem és treure aquests presos de les presons, que tornessin de l'exili, i per això vam lluitar per l'amnistia. De retruc, aquesta amnistia va ser pels perpetradors. Nosaltres considerem que els delictes de lesa humanitat són imprescriptibles. Per tant, independentment de l'amnistia, aquests delictes s'han d'investigar, com és en aquest cas el posicionament de la fiscal Dolores Delgado. I el que les mesures que es prenguin avui perquè Catalunya pugui jugar el seu paper en una societat en la qual tots tenim aspiracions legítimes, crec que serà benvingut pels demòcrates. En fi, aquest és el meu pensament.
Senyor Cardas Vallejo, president d'aquesta entitat memorialística d'expresos polítics del franquisme, moltíssimes gràcies per entrar avui a la caravana i deixar-me preguntar-li sobre tot plegat. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Molt amable, bon dia, a reveure. Gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio expeditiva. Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí els Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión. Els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé un minut que ha passat d'un quart de 10 del matí. A aquesta hora el que volem fer és connectar en directe amb la Judit Caselles, que està seguint aquesta hora la reunió de ministres de Transports de la Unió Europea, que té lloc al recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau. Judit Caselles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
La ministra Raquel Sánchez, que ha inaugurat aquesta sessió, i què és el que ha dit, Judit?
Doncs mira, espera que la trobada d'avui serveixi per teixir aliances per avançar cap a una mobilitat més sostenible i per treballar aspectes relacionats amb la seguretat marítima i vial. També se li ha preguntat sobre les declaracions dels exdirigents socialistes Felipe González i Alfonso Guerra, que estan en contra de l'amnistia, i Raquel Sánchez ha evitat entrar al cos amb ells, i ha dit que són declaracions a títol personal. I això també ens interessa, Joan, perquè ha parlat sobre la investidura del president del Partit Popular programada per la setmana vinent i diu que confia totalment que no hi haurà trànsfugues del Partit Socialista que acabin votant Feijóo.
Los socialistas yo creo que hemos demostrado, ¿no?, la firmeza en nuestras convicciones y por lo tanto, pues mire, absolutamente, y me parece pues un intento a la desesperada del Partido Popular, de algunos dirigentes del Partido Popular apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? La verdad es que es un ejercicio, en fin, ¿no?, de puro esperpento y además también una muestra un poco de los desesperados que están ante una investidura que lo único que ha hecho es hacernos perder tiempo a los españoles y a las españolas.
Desenes de manifestants independentistes convocats per l'Assemblea per protestar que aquesta reunió amb ministres de transports de la Unió Europea tingui lloc a Barcelona quan Rodalies no funciona bé.
Gràcies, Judit. De moment hi ets per allà, si passa qualsevol cosa i a qualsevol qüestió. Micròfon obert, com sempre. T'esperem després a l'estudi per iniciar la tupinada. Gràcies, Judit. Fins ara, una abraçada.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, 18 minuts que passen de les 9 del matí. Núria Ros, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanauja, bon dia.
Hola, hola.
Andreu González, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Tot bé?
Molt bé.
Molt bé?
Ui. Sí, perquè és divendres.
Ah, mira, veus que bé.
Clar, estem contents.
Perfecte,
estem
i a punt contents. De la Marsella.
Ah, exactament, que avui a la nit. Quin concert tenim, Joan?
Avui zoo.
Molt bé, molt bé.
I Vico.
Exactament. Veurem la noche entera com va.
Vol dir...
Ostres,
que ràpid. Vol dir que serem, això?
Sí, sí,
val,
sí,
val,
i tant.
Val.
Però no heu plegats? O què? O
no,
no, però ens hi trobarem per allà.
Bé, sí, això ho diu ell.
Oh. Ah, perquè ell et va esquivant, no vol veure't. Per
sí, saps què passa? Que, no. Jo hi seré, jo el veuré, però ell a mi no em veurà.
Ah.
No.
No, perquè va sec.
No, Joan, una cosa. A veure una cosa. Potser ens estem canviant els papers.
Anem a posar...
Que jo tinc una lesió, m'explico, no?
Vaja.
Però la tens a l'ombro.
Sí, sí, no podem fer roqueries. Mm. No podem fer roqueries.
Tens una mà lliure per anar aixecant el cubata.
Exacte.
En fi. Va, qui has estalquejat avui, Andreu?
A veure, avui he estalquejat a l'Antonio José. I atenció...
No em deturero, eh?
Perquè... Joan, un moment, sisplau.
No, tira.
Data de naixement, 2 de gener del 1995. 2 de gener.
Del 95.
Com tu!
Tu ets del 2 de gener?
Sí, exacte. És un bon capricorn.
Sí.
Com aquí servidor.
Saps? Mira, perdona, Andreu. Saps per què no te n'has enterat quan hi fa 3 anys que el coneixes? Perquè sempre li cau un cap de setmana i mai porta esmorzar a la ràdio.
Efectivament. Només l'any passat vaig portar una mica de coca de vidre.
És veritat.
Aquest any què cau?
En dimarts.
Ui, doncs volem coca de Solsona.
Coca de croissant, d'acord, sí.
Coca de croissant?
Que bo.
Sí, perdona, està molt bo, no?
De veritat?
Sí.
La tindrem,
sí, sí.
La comentarem aquí. Del 95, criatura.
Sí, a veure, això s'ha convertit una mica en repte avui, la veritat, per mi, perquè, clar, mateix dia, mateix signe, de vegades no vol dir res, però de vegades sí, no? I els capricorns són persones que trobem molts defectes a les altres persones i que, per tant, són bastant exigents. Exigents en el tema de l'amor, he d'aclarir aquest concepte. Per altra banda, també són bastant tossuts, controladors, en el fet de tenir-ho bastant tot pautat perquè les coses no surtin malament, però ens costa molt i moltíssim parlar dels nostres sentiments, perquè sí, ens costa molt identificar el que realment ens està passant, no? Dit això, primer de tot, potser el tema d'expressar els sentiments ho tenim bastant solucionat, no?, ja que les seves cançons són la seva via per expressar-se, no? D'altra banda, mirant el seu Instagram, m'he sorprès, la veritat, ja que un capricorn el tindria bastant maquetat, maco, ordenat, no? En canvi, el seu perfil és bastant campi qui pugui.
Mira.
Sí. La moda es nota que li agrada, porta normalment tratge de colors i tons blaus, punt positiu, perquè m'agrada molt el color blau.
Veus?
Però, perquè sempre hi ha un però, la fotografia del 24 de febrer del 2021 apareix amb un abric de vellut llarg, blanc, que, sincerament, des del meu punt de vista, no l'afavoreix massa, no. I una altra coseta. El 30 de desembre del 2020 va cantar amb un gran com és Rafael.
Oh, ara.
Compte, voleu escoltar-ne un trosset? Doncs escoltem-ho.
Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas.
La canción que canta la canción.
Del mar.
Es
Trias el que ho fa, eh? Que la gent pensa que les parides aquestes només les fa jo.
No només.
És molt maco, és molt maco.
Sí, queden bé.
Sí, la veritat és que sí.
Alfonsina del mar, no?
Sí, eh?
Alfonsina Storni.
Deu ser una cosa així.
Bueno, sabeu quina és la cançó, no?
Sí, perquè no sé si ho era. Però si no ho era, s'assemblava molt.
Sí, era.
A veure, què més dir-vos? Crec que sent Capricorn i del mateix dia de gener, poc ens assemblem.
T'has tornat tarotista avui, eh?
Com?
T'has tornat tarotista.
Sí, efectivament. No. A veure,
Andreu
som
González,
Capricorns, mateix dia. No, perquè no he mirat aquesta setmana en quina posició del rànquing estem.
Jo ho sé, ara t'ho diré.
Crec que estem...
A dalt,
Cap a dalt, sí, perquè estic bastant content aquesta setmana.
Sí, però això no és veritat, perquè jo estic a dalt de tot. I mira. Capricorn, número 9. No, estàs a baix,
doncs a baix.
Perquè n'hi ha 12. Vosaltres què sou?
Jo sóc Aquari.
Mira, Aquari, en el número 3. La millor setmana de la teva vida.
Uf!
Rafa, també ets Aquari?
si aquesta setmana estic en el número 3...
Imagina't. Imagina't quan baixes al 4, ja.
Ho estàs pensant, oi? Com estiguem al nou, no sé.
Jo també m'he passat això.
Caurà un meteorit o...
A veure, veredicte final. Crec que està més que clar. Antonio José està més que aprovat.
Ara. Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui us vinc a parlar de les màquines expenedores. Sí, i obro meló, perquè primer de tot, com poden ser tan cars els productes en aquestes màquines?
Bueno,
que
tot,
algú m'ho expliqui, sisplau.
N'hi ha de tot.
És bastant car, eh? Que una aigua de tant en tant et costi 2 euros...
En el terreny sanitari, hospitals i tal, que és el que jo toco més...
Encara.
Ahir...
Els aeroports?
L'aeroport és prohibitiu allò.
Exponencial. Bé, d'altra banda, parlo de màquines expenedores perquè, repeteixo, són màquines i mai saps per on et sortiran.
Sí.
Que si el número que poses no s'adequa amb el producte que apareix, que si el producte es queda enganxat i no et cau, que si la màquina se't queda els diners... Masses coses. Masses que sí, no? M'explico?
Jo he arribat a pagar una màquina expenedora. És una cosa molt rara, això, eh?
A veure.
Amb targeta, d'aquelles que et deixen amb targeta,
sí.
Que et cobren, no sé si 5 o 10 euros, i després... et retornen la diferència.
Sí.
Però després vol dir el cap d'una setmana.
Això també passa a l'Smou, al pàrquing de Barcelona. Si pagues, et cobren 9 euros i no saps si tornaran o no tornaran.
Ja sí, això,
Jo t'he de dir que m'he trobat amb algunes que et poses 500 euros.
Hosti.
I llavors...
Sí.
I llavors és el tanto. Millor no posem la targeta.
Només pot anar a màquines a principi de mes.
És la màquina de Florentino Pérez.
Efectivament. Llavors, aleshores jo, quan vaig a una màquina d'expenedora, ja m'espero de tot. I això és el que em fa posar més nerviós, no? Mm-hmm. El saber que mai saps per on et sortirà aquesta màquina.
Clar.
I el que et sortirà de la màquina, clar.
Tu diràs.
Sí, perquè a vegades demanes una cosa i et surt una altra,
Sí. Red flag.
Doncs no enquadrar les fotografies.
Ai.
Mireu, jo tenia un hobby que l'he hagut de deixar i que m'agradaria reprendre, que és el tema de la fotografia i el fotoperiodisme. Mm-hmm. I no hi ha cosa que suporti
tot
menys...
Tot li diu el fotoperiodisme, sí.
Perdona?
Que molt bé, Andreu.
Ah, d'acord. I no hi ha cosa que suporti menys que la gent que no enquadre bé les fotografies. I l'altre dia, que la Núria ens portava els consells definitius per fer-nos una bona selfie, avui, sense voler atacar a ningú, us donaré dos tips per enquadrar bé les fotografies i els vídeos.
Vinga,
punt número 1. És molt senzill, eh? Vull dir, no hi ha cap misteri.
No?
Punt número 1. Mira la pantalla. És tan senzill com mirar la pantalla i veure que més o menys la persona o les persones estan enmig, que no hi ha molt espai ni per dalt ni per baix, o fins i tot pels costats, dret i esquerra.
El que es diu enquadrar, no?
Ah, exactament. I punt número 2. Si no et va bé, perquè potser no ens va bé, els mòbils i les càmeres et donen l'opció de posar una quadrícula.
Jo no sabia això. Sí, jo no sabia això.
Sí. Per veure que ho estàs enquadrant de manera correcta.
Després m'ho expliques. És tot ja...
Deixeu-vos, si us plau, perquè ara que estic parlant de quadrícula, la gent que fa fotografia sabrà que hi ha una regla dels terços. Deixeu-vos estar de regles dels terços, perquè si voleu fer un vídeo per xarxes, per les vostres o per el que sigui, poseu-ho al mig. No cal donar aire per un costat o per l'altre. I això, ja està.
M'estic perdent jo, eh?
La regla dels terços és la quadrícula. Són com un 3 en ratlla.
Sí.
D'acord? I la regla dels 3 terços vol dir que l'has de posar la figura...
En mig. El quadrat del mig.
No. Ubicada a la punta del vèrtex d'entre el quadrant de la dreta de baix de tot i el quadrant del mig.
Ah?
Sí.
Bona aquesta. No sabia això.
Més o menys m'he explicat bastant.
Sí, no, molt bé,
molt bé. Sí, ara t'entens, ara t'entens. Un popular opinion...
Sí, mireu, avui us porto la un popular opinion de la...
Lirem
un popular opinion.
Lirem opinió impopular.
No, que quede bé. Com us deia, avui, en popular opinion de la unpopular opinion d'un compte d'Instagram de tres garrotxines a Barcelona.
Val.
Garrotxins?
Sí.
D'Olot?
Exactament. Sí.
Pensava que era un insult.
No, que va. Deien en el vídeo, l'Aperol Spritz és escarós. La gent que ara en veu i que li agrada, que té menys de 40 anys, és perquè s'ha posat de moda. A la que segueix una altra noia que diu, només ho fan per fer la foto amb aquell color vermellós com si fos un bittercast.
No,
parem màquines, si us plau.
Un bittercast, tu.
Sí. Anem per parts.
L'Aperol Spritz és taronja.
Sí, exacte.
Sí. Un moment. Si te'l fan bé, sí.
Ah, exactament. Anem per parts. Com a persona de menys de 40 anys, que sóc, us he de dir que a mi m'encanta l'Aperol
Spritz. A mi també, Andreu.
Abans que un cubalitre, doncs, per
molt,
exemple...
Però he de reconèixer que fa una mica modernillo últimament. Abans se'l demanava a més poca gent.
Sí.
Jo fa molts anys que me'l demano.
Però t'he de dir que jo prefereixo un Aperol abans, o sigui, a mitja tarda, diguéssim, abans que un cubalitre de ginebra amb llimonada.
Un gin tònic, no?
Sí, un gin tònic. Que segur que és el que s'estan prenent aquestes noietes.
Cubalitre, ja, sí.
Llavors, no passa res, ho respecto. També us dic, costa molt fer un Aperol Spritz ben fet i que estigui igualat amb els sabors. Potser, si diuen que és horrible, és que no n'han provat un de bo. D'altra banda, com em pots comparar l'Aperol Spritz amb Bittercast? Que algú, sisplau, m'ho expliqui.
No, no té res.
No. José diu que més o menys. No.
A veure, clar. No.
Diu que el mateix perfil d'edat, una mica.
Jo anava a dir un comentari així, perquè és veritat, vull dir, la meva àvia veu Bittercast. Però jo conec gent que veu Bittercast, que també és jove.
Sí,
jo també.
Com aquí, Esther Bey.
Sí, és veritat.
Sí, és veritat.
Vull dir que...
Jo tinc un nebot addicte al Bittercast.
Mira.
I quants anys té el teu nebot?
No, és gran. Ah. Té 26 o 27.
Ah, bueno, tampoc és tan gran.
Bueno, però vull dir que tu dius nebot i sembla que tingui 6 anys.
Sí.
Aquella havia diferències entre el Bittercast i el Bitter?
No. Ah, sí.
El Bittercast i el Bitter Cinzano o alguna cosa així, un porta alcohol.
La marca.
No.
Ah, Cinzano, sí.
No. Pot ser que el Cinzano portés una mica de... Sí, pot ser, sí.
Bé, sisplau, no digueu que veure Aperol Spritz és una moda. Si t'agrada, em veus. Si no, no em veus.
Vés a Venècia a veure que el prepara molt bé.
Ai, sí. I és barat, eh? És barat.
Has d'anar a Venècia?
Va, és del Veneto. És una beguda molt típica del Veneto. És com si féssim un vermut aquí.
Sí, però fan l'aperitivo a les 8 de la tarda. El seu Aperol Spritz, el seu embotidet...
Està molt bé. Els
italians.
Sí, i tant.
Saben el que fan.
I tant, i tant.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, quins consells ens portes avui? Per què?
A veure, de l'Aperol Spritz parlarem de Femta, val? Perquè avui us porto els consells...
Sí, quina relació.
Estàs assimilant els conceptes?
No, m'he explicat, eh? A mi l'Aperol Spritz m'encanta, però vull dir que el canviem de tema radicalment, perquè una cosa...
Bé, ara t'has explicat bé.
Escolteu-me, avui us porto els consells definitius per anar de ventre, per anar al lavabo de manera regular i natural, el més important. Perquè, clar, acabem de tornar de vacances, una època delicada pel cos, perquè alternem rutines alimentàries, sortim més, ens excedim més i fins i tot variem el nostre horari de son. I això, senyores i senyors, pot influir directament en la nostra salut digestiva i pot provocar que tinguem problemes de restrenyiment.
Compte amb això, eh?
Sí, però no patiu. Mai heu de patir, perquè, com sempre, els problemes solucions. Per això, avui, a Consells de Lifestyle, els consells definitius per anar de ventre. En el paraíso no hay forma de saber.
En el paraíso, eh?
Tu quan vas de ventre, estàs al paradís.
Sí, és així.
Sembla
així,
que flotis, inclús, una mica. No és veritat. Vull dir, normalitzem parlar d'una cosa que fa tothom cada dia.
Exacte. És que cada cosa que diràs té un doble sentit.
Sí.
A partir d'ara...
Com ho porteu vosaltres, això? Aneu de ventre...
Molt bé.
Sí? En horari, eh? En
les poques coses que funcionen.
Ostres, tu.
Home, està dràstic.
Quina sort tens, la veritat.
Jo, en aquest sentit, escolta, el meu cos és agraït.
O sigui, tens una hora, però...
El meu cos és agraït.
Tinc diverses hores.
Més d'una vegada al dia?
Sí.
És una fortuna, en Rafa.
Mira, doncs, escolta...
Ostres, jo hi vaig.
Dic una cosa, quan es descontrola i es desajusta...
Malament
raït.
Algo passa, eh?
Algo passa i ja no estàs igual.
Val. Jo vaig bé, també, sí.
Sí?
Jo no.
En aquesta casa, recordem que hi ha una llarga tradició...
Sí.
D'anar de ventre i fer-lo palès i...
Exacte, explicar-ho abans i després.
Bé, fer-lo palès és que entres al lavabo i ja ho saps.
No, però que a més s'anuncia, falta un megàfon.
No, doncs jo no vaig bé de ventre.
És probable que d'aquí unes hores m'hagueu de substituir un momentet.
Ostres, que mal. En fi...
Que ho sàpiga tot Catalunya i Andorra.
Sí, hem de parlar amb el Candy que t'instal·li aquí alguna cosa. Exacte. Perquè 6 hores, saps què vull dir?
Anirem al Quantum.
Ara que hem fet...
Ai, per favor...
Núria, sisplau, continuem els teus consells perquè a mi m'aniran bé.
Sí, bueno, comencem, perquè hi ha persones com l'Andreu i com jo que ens costa més anar regularment al lavabo. No, realment anar-hi anem, eh? El problema és que d'allà no en traiem res. Llavors, hi ha persones com l'Andreu i com jo, per tant, avui consells per anar de ventre. El consell número 1 és menjar aliments amb fibra.
Mira.
Quantes vegades us han dit això a vosaltres?
Moltíssimes.
Moltes, sí.
I és molt important, de fet, perquè per anar de ventre heu de menjar aliments rics en fibra i alguns d'ells són la taronja, la poma o fins i tot les llenties, entre una llarga llista. A més, atenció a aquest petit truquet per si necessiteu anar ràpidament al lavabo i no podeu esperar, és a dir, allò que esteu acumulant i dieu, és que he de treure-ho, doncs us podeu preparar un suc de fonoll, que és una espècie de planta silvestre amb unes llavors de lli, compota de poma, o inclús, si no us agrada aquesta idea, podeu fer una infusió de menta o una camamilla. D'aquesta manera, en principi, aniríeu a l'acte al lavabo i, per tant, ho milloraríeu en aquest sentit.
Perfecte.
Sí? Us heu ajudat mai, vosaltres, d'aliments o begudes?
Sí.
Bé, el kiwi.
Cafè i cigarro. En dejú, cafè i cigarreta, això...
Sí. Bé.
És mano de santo.
Muñeco de barro, sí.
Després moriràs per altres coses, però aniràs al bany.
Llavors, mira, ara en Rafa ho deia. El consell número 2 té a veure amb el cafè. Ara. I és molt important beure cafè calent, perquè molts i moltes sabreu que, tot i que les begudes calentes facilitin l'evacuació, el cafè, concretament, sempre és la millor alternativa per moure la femta, parlant clar, dins nostre. Per tant, si voleu anar de ventre abans de sortir de casa, és més que recomanable que us preneu una bona tassa de cafè calentet. D'aquesta manera, començareu a notar com se us mouen cosetes dins vostre. Sí?
Perfecte.
Sí, tot això ja en parlarem un dia. No és mai recomanable fer un cafè tan punt et despertis al matí, eh? Has d'esperar unes horetes.
Ah, sí?
Doncs, bueno...
Un dia, si voleu, us explicaré...
Sisplau, perquè,
donarem
clar...
consells de cafè i substituts, val? Llavors, consell número 3, un clàssic, fer exercici o ioga. Atenció, perquè l'exercici sempre ajuda a accelerar el metabolisme i, especialment, ajuda al caminar o córrer sobre terrenys irregulars o fer bicicleta, perquè, d'aquesta manera, el teu cos es mou, bombeja.
Sobre terrenys irregulars.
Sí, irregulars. Llavors, per si no n'hi hagués prou, també és molt recomanable practicar ioga, perquè sembla ser que aquesta tècnica de relaxació millora i molt el nostre trànsit intestinal. Per tant, escolta'm, t'estàs relaxant, i, a més, vas de ventre.
Això no es diu massa del ioga, eh? És com una cosa oculta del ioga.
Sí, sí, sí.
És
sí.
Més la relaxació i la pau interior.
Exacte.
Exacte, sí.
Llavors, consell número 4, aquest m'agrada, feu-vos un massatge a la part inferior del ventre, d'acord? Segons molts i molts estudis, si feu repeticions amb el dit índex a la part inferior del ventre, tindreu moltes més possibilitats d'anar al lavabo. Per què? Doncs senzill, perquè en aquesta zona del cos existeixen punts de pressió que, al ser estimulats, doncs, alleugen l'estrenyiment, bàsicament. Llavors, jo m'he ajudat moltes vegades de fer aquests massatgets i la veritat és que si els fas bé, funciona bastant. I ja per anar acabant, dos consells més. El número 5, poseu-vos de cuclilles, que en català correcte seria a la posició de la gatzoneta.
Sí, gatzoneta. Sí, sí, és molt maco. Molt bé. Sí, la paraula.
La paraula, eh? Llavors, quan estem en aquesta posició, què estem fent? Estem facilitant i molt el pas dels excrements per l'intestí, ja que el que fan es relaxen els músculs d'aquesta zona i, per tant, s'eleva el còlon. Per això ho podeu utilitzar, és a dir, direu, i com es fa aquesta posició? Clar. Doncs tu t'asseus al lavabo, al bany, i utilitzes una brossa, una vessura de tota la vida, o qualsevol element que us ajudi a lavar els peus. Esteu
visualitzant
la imatge?
Sí. Jo he fet això.
Jo ho he intentat i a mi no m'ha funcionat.
Doncs a mi sí. A mi també, va molt bé.
Jo no ho he intentat mai.
Doncs intenteu-ho.
Sí, sí, sí.
Sí, no, no, això és un... Sí, proveu-ho a casa perquè funciona. I llavors, ara sí, per acabar, consell número 6, però mai menys important, beveu molta aigua. Un clàssic.
Sempre.
Un clàssic juntament amb el consum de fibra, la hidratació, són sempre unes molt bones claus per millorar l'estrenyiment. I el motiu és senzill, és perquè els excrements s'humitegen i, per tant, és molt més senzill que aquests es moguin de forma ràpida pels intestins.
Fixa't.
Si es mouen de forma ràpida, surten de forma ràpida. Per tant, solucionat.
Tenim fórmula de tot plegat?
Sí, avui la fórmula seria aliments rics en fibra, més cafè calent, més ioga i exercici, més massatge, més fer la gatzoneta, més aigua, igual iràs a excremento por dia.
Mira, veus, que bé, ja ho tenim, això.
Sí.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Què és això?
Això és l'himne del PP versió latina.
Uf.
Que m'agrada molt.
Uf. Va, anem a la pregunta del dia, que avui anem una mica empreses.
Si aneu al concert d'aquesta nit, ha de sonar això.
Sí.
Escolteu, sí, he posat aquesta cançó perquè la pregunta cap bravo que us suggerim avui a mis oients, per cert, a la part final del programa, farem el sorteig.
Avui tenim, sí, avui és divendres, avui toca.
El guanyador de la cistella cap bravo, ja sabeu que per participar heu de respondre cada dia una pregunta que us suggerim, ve arran d'aquesta comentada errada de Rosa Maria Quintana, diputada del PP per Ourense, que va votar que sí, quan havia de votar que no, a les llengües cooficials, etc etc. Que és veritat que de vegades fotem la pota, alguns, com és el meu cas, a diari, i diverses vegades al dia, i he pensat en preguntar als oients i a les oients quina fotuda de pota recordeu molt. Saps?
M'agrada molt aquesta.
Aquell dia que us vareu equivocar i la vareu fer ben grossa, i encara us en recordeu, aquell dia que vas dir tierra, tragame, no sé, per exemple, heu dit que un convidat d'un programa és un guàrdia civil, doncs
sí,
saps?
Exacte, per exemple.
Per exemple, és una d'aquestes coses. Doncs jo recordo confusions de noms, per exemple.
També.
Jo que dius un nom inoportú...
Un clàssic.
I dius, ai,
un altre clàssic.
Estic recordant-me d'una persona que tal i que qual. En fi, aquesta és la pregunta. Quina fotuda de pota de la vostra vida recordeu molt? I amb la distància pot ser inclús... Ja et fa gràcia, saps? Prescriu. Doncs notes de veu o missatges escrits al 663-99-30-62.
Avui preferim notes de veu, eh?
Sempre preferim notes de veu i escoltaran nostres oients, però avui més que mai perquè poden ser divertits.
Ara.
Quina fotuda de veu recordeu molt? Doncs avui teniu temps de participar fins la una, més o menys, i farem aquest sorteig.
Més o menys,
sorteig,
eh? Entre la una menys 5 i la una i 5.
El sorteig el farem aquí, en vivo i en directo, sin trampa ni cartón.
Ara.
Cap a la bona vesprada. Tres quarts d'any.
Gràcies, Rafa. Fins ara.
Vinga.
La girocleta.
La girocleta, amb Olma Giró.
39 minuts que passen de les 9 del matí. Avui una mica amb pressa, perquè som a pocs minuts d'arribar a les 10 del matí. Encara cal que arribi Carme Munté en aquest estudi, amb Òscar Martí, per presentar-nos una Catalunya Cristiana més renovada. De seguida ens ho expliquen tot plegat. Per tant, sí que anem una mica amb pressa. Però abans, Olma Giró, on et trobes ara mateix?
Hola, Joan, bon dia. Doncs mira, estic a Plaça Catalunya, davant de la botiga Apple, perquè avui es posa a la venda el nou iPhone 15, el 15 Pro i el 15 Pro Max. Mm-hmm. I he sabut que ja és una tradició de que hi hagin cues, que s'hi facin cues. De fet, hi ha gent a altres països que inclús es disfressa per anar a comprar aquest iPhone, perquè tothom té una dèria per ser els primers en tenir-lo.
Perdona, hi ha gent que es disfressa per anar a comprar l'iPhone?
Sí, s'ha convertit en tot un esdeveniment. De fet, Steve Jobs fa uns anys va aparèixer a la cua per comprar el nou iPhone. En aquell cas era l'iPhone 10 a Califòrnia. Aquí a Barcelona el dubto que apareixi Steve Jobs.
Ara ho tindria difícil, Olma.
Impactant, eh?
Ara ho tindria difícil.
Sí, bàsicament. I el que ens interessa, mai havia estat en una cua per comprar un nou iPhone,
sí.
I de veritat que és una imatge digna de veure, de viure, i com que no ho podeu veure perquè això és ràdio, sí. Us ho transmeto. Vinga. Ara mateix, 300 persones fent cua.
300 persones fent cua? Per un iPhone.
300 persones fent cua per un iPhone. La cua comença a Plaça Catalunya, just davant de la parada de tren i de metro. Mhm. Davant de la botiga d'Apple, i arriba fins a Gran Via, s'enfila fins amunt, una cua molt ben organitzada, hi ha molta organització, estan separats per cintes de color negre, gent, pel que es pot veure, per la fisonomia de tot el món, també hem escoltat moltes persones parlant anglès, o sigui, hi ha internacionals. Llavors també he anat a parlar amb l'organització fent temps, he descobert que la primera persona en comprar un iPhone 15 aquí a Barcelona, sabeu quan va arribar, quanta estona portava fent cua?
Tira, tira.
Una idea. Des d'ahir a les 4 de la tarda. No? Ha dormit aquí per ser el primer.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Molt fort. Escolta, Olma...
Des de les 4 de la tarda.
Com que deies això a ràdio i la gent no ho pot veure, Eva Cervera m'avisa puntualíssimament, que ja tindríem el vídeo penjat a les xarxes socials per tal de veure aquesta imatge ràpida de tota la cua de 300 persones.
És impactant.
Us ho recomano. L'he fet ràpida perquè he fet un vídeo ràpid i un vídeo no ràpid, i el que no és ràpid em dura 2 minuts perquè hi ha moltíssima gent. També ens han dit, avui han obert més aviat a la botiga, normalment obren a 9:45, avui han obert a 8:00 per la gent que ja tenia reserva, i han entrat unes 100 persones, tot i que, segons em diuen, aquí, a la Plaça Catalunya de Barcelona, hi han dormit 50 persones, o han passat bona part de la nit, tot per ser
primers. Això què és, un iPhone o un concert de Chris Evans? No ho sé.
Mira, no ho sé. Si et sembla bé, Joan, tot això és... Tot això és directe. Poso el micro a algú que estigui fent cua per descobrir d'on ve.
I tant.
I anem parlant. Hola.
Yeah, hi.
Hi. Where are you from?
Korea.
Where?
South Korea.
South Korea. And it's the first time... Ara li preguntaré si és la primera vegada que fa cua per comprar un iPhone. It's the first time that you are doing a queue for getting a new iPhone?
No.
No? How many times? Quantes vegades?
Oh, yes, it's the first time, yes.
Ah, it's the first time. And how long have you been waiting? Quanta temps has parat? Li estic preguntant.
Maybe 1.5 hours.
Half an hour?
Yeah.
Mitja hora porta esperant. Thank you. Mira, anem a preguntar a algú altre quanta estona porta esperant.
Very much, Olma?
Very much.
Very well.
Parlarem amb el primer de la cua. Hola, bon dia.
Bon dia.
Escolta, d'on vens? D'aquí a Barcelona?
Sí, de Barcelona.
I és la primera vegada que fas cua per tenir un nou iPhone?
Sí. Sí, sí. De fet, vinc pel rellotge.
Ah, vens pel rellotge. Ah.
Sí, però s'ha menjat la cua per un rellotge, ara.
Sí, sí.
I bueno, perquè sí, perquè m'agrada, perquè tinc un tot Apple.
I quanta estona portes fent cua ara mateix?
Pues ja porto uns 20 minuts, mitja hora.
20 minuts, mitja hora.
Encara.
Moltes gràcies.
Escolta, Olma, va prou ràpid, això, no?
Va prou ràpid, perquè hi ha molta organització. De fet, van entrant en tandes de 10 persones a dintre la botiga, perquè sí. Clar, després els hi han de passar el datàfon i treure un miler d'euros del banc. O sigui, això no...
Escolta'm una cosa...
No sé si és ràpid, això de treure diners del banc.
Et proposo dos cosetes rapidíssimes, val?
Digues.
Ja saps que sempre proposo dos cosetes, o una, en aquest cas són dos. La primera és, em deies, el vídeo sencer dura 2 minuts, tens 2 minuts per arribar al final de la cua...
Ho estava fent ara
val,
perquè...
I preguntar-li
per
a l'últim de la cua, doncs preguntar-li això, si creu que esperarà molt, etc etc. I, a més, aquest últim de la cua, el que li demanarà, sisplau, és...
Que m'acompanyi.
No. Quan tingui l'iPhone... Això,
sí?
Volem corroborar-ho, això, eh? Quan tingui el nou iPhone, la primera aplicació que s'ha d'instal·lar és la Radio Estel.
Vinga, va, com sigui internacional, les tindré complicades per explicar tot això en anglès.
La gent que viu fora també es pot instal·lar l'aplicació de
Radio Estel,
no
passa
res.
Star Radio.
Estic caminant, estic caminant, estic a punt d'arribar al final, ja us dic, Gran Via, és que déu-n'hi-do.
Jo pensava que l'anaves a demanar. Vinga, que portés iPhones per tots.
A mi també.
Si estem arribant, estem arribant. Hi ha una persona indecisa a l'últim.
Sí?
Hola. Hi.
Castellano.
¿Estás haciendo cola?
Sí.
Te veía un poco indeciso. ¿Al final sí, cola?
Sí, sí.
¿Eres el último? Sí. Acaba d'arribar, aquesta persona. O sigui, just quan arribava jo, arribava ell. Mira, te cuento. Como puedes ver, soy periodista.
Vale, vale.
Sí, ok, una radio. Y la cosa es que me tienes que prometer que cuando tengas tu nuevo iPhone, la primera aplicación que te descargues sea Radio Estel, nuestra radio. Ya, es bueno. De color azul.
Ya, ya, vale, vale.
¿Me lo prometes?
Bueno, no sé, porque como no son míos los teléfonos, que son de mi hermano, ¿sabes?
Ah, de tu hermano.
Espera, espera, ves a la persona just que tingui davant.
Ah, un moment, para, un moment. Paro. Un moment. ¿Este es el nuevo iPhone 15?
No, el 14.
Ah, aquest és el 14.
Aquest és el 14.
Ok.
Escolta'm, ves a la persona que té just davant.
Hola. Hi.
També és a fora? No, hem de trobar un català cap aquí,
Un moment. Hola. Hola, que parles català? Ai,
ara
l'hem trobat. Uns quants d'anglès.
Demana-li a aquesta persona que s'instal·li a Radio Estel.
Escolta, com que ets dels últims de la cua, estem en directe a la ràdio i estem fent un repte, que és la primera aplicació que et baixis quan tinguis el nou iPhone 15, el 15 Pro Max o el Pro, el que et compris, t'has de descarregar l'aplicació de Radio Estel. És molt fàcil perquè és Radio Estel i és de color blau. Sí, m'ho promets?
Et prometo que d'aquí uns 15 a 20 minuts, si la cua no avança, me n'aniré, així que...
No.
Home, mira, et deixem
Mario.
Un temps.
Marc, no.
Et deixem un temps allà, no, no. Val?
Aquesta és una altra veritat, perquè m'estaré poca estona.
No, que s'estarà poca estona i hi ha gent que té pressa. Et deixem un temps per allà, en un quart d'hora o així intentem connectar de nou, i intentem trobar aquesta persona que sí s'instal·larà o s'hagi instal·lat en el nou iPhone. No, que s'hagi instal·lat ja en el nou iPhone, a l'aplicació de Radio Estel, d'acord?
Mira, d'acord, em dones 10 minuts, entro dintre i parlo amb algú que
vinga,
el tingui.
Fet.
10 minuts i connectem.
Gràcies, Alba, fins ara.
Radio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
bufeterojas.es. 93-246-6096. El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. De què es parlarà?
Pràcticament 10 minuts i arribarem a les 10 del matí. Ui, de què se'n parla? Es parlarà de moltes novetats. Ja ho veureu, de seguida ens ho expliquen ells. I qui són ells? Òscar Martí, director de Catalunya Cristiana, què tal?
Bon dia.
Carme, què?
Ai, pensava que t'havies oblidat el meu nom.
No. Estava somrient, perquè sempre et somric i em fa molta gràcia.
Molt bé, molt
ja ho saps
bé.
Que...
Així m'agrada.
Carme Montesos, directora de Catalunya Cristiana, què tal?
Bon dia, Joan Trias.
Però no comenceu amb això, perquè déu-n'hi-do les novetats que presenta Catalunya Cristiana.
Sobretot el que presenta és una evolució, no és que sigui un trencament, sinó una evolució en quant al disseny, sí.
En què ho notarem, això?
Ho notareu en que en principi els continguts lluiran una miqueta més i també amb detalls com, per exemple, la irrupció dins de la capçalera de les xarxes socials. És a dir, per primera vegada a la seva història, Catalunya Cristiana, la seva capçalera, incorpora l'adreça web, incorpora els diferents perfils on és present en les diferents xarxes socials, etcètera, no? Vull dir que això també el que ens dona és una mica la idea d'aquesta proximitat entre l'edició paper i la preponderància que va guanyant també l'edició digital, no?, amb les diferents xarxes.
Això t'anava a preguntar, Òscar, que darrerament s'ha potenciat molt la xarxa social, la digitalització de Catalunya Cristiana, no?, com a contingut.
Així és, els continguts paper segueixen tenint una importància cabdal pel que és el funcionament de la redacció i sobretot pel nostre compromís amb els nostres subscriptors, això es manté ben ferm, però el que hem apostat darrerament és per, diguéssim, créixer en el continent digital. I això es nota doncs, també amb la irrupció de la newsletter, el butlletí diari que enviem per correu electrònic a tots els subscriptors i a tots els amics que vulguin rebre, perquè és totalment gratuït en aquest cas.
Mira, jo el rebo. Carme, la gran pregunta és, per què ara?
Doncs mira, perquè d'alguna manera ens estem preparant pels 45 anys de Catalunya Cristiana, que realment els celebrarem el setembre de l'any que ve, si Déu vol, però d'alguna manera ja ens posem en modo 45 anys. I ja, amb aquest rejoveniment afrontem doncs, aquesta etapa dolça als 45 anys.
I ara sí, Òscar, que és el que hi trobarem en aquest número més renovat, amb més contingut, amb millor llegibilitat, etc.
Doncs mira, trobarem continguts tan rellevants com l'entrevista amb el cardenal arquebisbe de Barcelona, el cardenal Omella, que el portem a portada, el situem a la portada, per que ens expliqui una mica quins són els propòsits d'aquest nou curs pastoral que hem encetat i sobretot també amb motiu de la proximitat de la festa de la Mercè, que també s'esqueia, doncs parlar amb el pastor de tota la diòcesi de Barcelona. Aquest és un contingut, però n'hi ha d'altres, Carme.
Sí, de fet, per exemple, també donem a conèixer el que és el club Nous Amics, però com dèiem, diguéssim, la part més rellevant d'aquest número és aquesta entrevista al cardenal Omella, amb aquesta benentesa, i sobretot tenim present la missa, no?, la missa pontifical de la Mare de la Mercè, que se celebra com cada any, doncs, el dia 24.
I que podrem seguir a través de Ràdio Estel.
Correcte, gràcies als comentaris del nostre company, del Rafa Sanahuja, aquesta missa presidida pel cardenal Omella, celebrada pels bisbes de Terrassa i de Sant Feliu, perquè recordem que la Mare de la Mercè és patrona de la diòcesi i ciutat de Barcelona, però també de la província eclesiàstica de Barcelona. I amb una novetat destacada enguany, que és l'Ada Colau no és alcaldessa, tenim el Jaume Collboni, i d'alguna manera recuperem aquella tradició que l'alcalde assisteix a la missa patronal.
El dia de la Mercè, pues, tota la ciutat està volcada amb la Mare de Déu de la Mercè. I els representants de tota la ciutat és l'Ajuntament, evidentment. I l'alcalde, el Collboni, aquest any vindrà com a alcalde, però ja venia tots els anys. Jo agraeixo molt que representen a tota la ciutat, on hi ha catòlics, hi ha protestants, hi ha jueus, i hi ha de l'islam, però ells representen els catòlics també. Jo crec que aquesta presència és bona, sí.
No ho digueu vosaltres, ja ho dic jo, potser que ja anàveu tocant.
Penso exactament el mateix.
Home, el que no sé, Carme, no sé si em pots treure d'aquest dubte, és si ja surt el programa de la Mercè. Que això anava costant, també, els darrers anys.
Aquest tema, em sembla, no? Oi, Òscar?
No, si ja entro jo i
sí,
contesto de manera categòrica. No hi apareix.
El que no hi apareix,
hi apareixen són els previs i, diguéssim, i el seguici posterior, però la missa com a tal no surt anunciada en el programa. Però també et diré que, diguem-ne, la majoria de ciutadans de Barcelona saben perfectament que cada any per la Mercè hi ha la missa, l'ofici pontifical i presidit pel cardenal aquest any. L'any passat no va poder presidir-lo, però enguany i serà el cardenal Omella i ben acompanyat dels bisbes de les diferents diòcesis sufragànies de Barcelona.
Mm-hmm. Què més hi trobarem, Carme?
Mira, a l'entrevista comencem, com dèiem, amb la celebració de la Mare Déu de la Mercè, no, com a inici del curs pastoral, mm-hmm. i també parlem d'un altre tema, que és l'inici del curs als seminaris de casa nostra, que sabem que malauradament costa que hi hagi noves vocacions al sacerdoci, també, evidentment, vocacions a la vida consagrada, però en aquest cas el cardenal Omella fa una reflexió sobre la importància d'impregnar la diòcesi del que ell diu cultura vocacional.
Jo crec que tenim que fer, entre tota la diòcesi, un àmbit de cultura vocacional, és a dir, sensibilitzar més en la predicació, en el full dominical, també Catalunya Cristiana i la ràdio poden fer, com fer aquesta cultura vocacional, perquè tots sintetim que això és un punt important.
És a dir, d'alguna manera el cardenal ens convida, els nostres mitjans, ara ho deia, no? El Full Dominical, Catalunya Cristiana, Ràdio Estel, també, per amarar-nos, impregnar-nos d'aquesta cultura vocacional. Doncs, per exemple, una cosa que podem fer és explicar testimonis de vocacions, no? De capellans, de seminaristes, de gent que d'alguna manera es fa aquest plantejament de la seva vida, doncs, entrar al seminari i consagrar-se a Déu.
Sí, no, i també destacaria el que deia ara el cardenal Omella, que entronca una mica amb els valors fundacionals del seminari, no? Que és aquesta, diguéssim, doncs, necessitat de dur endavant la missió evangelitzadora, que és la que ens dona sentit com a mitjà de comunicació, no? Tant de la ràdio com de la revista. I en aquest sentit, doncs, ens va molt bé anar enfatitzant els continguts amb els nous llenguatges que van apareixent, però sense perdre aquests valors fundacionals. Valors fundacionals que, per l'altra banda, veuràs, Joan, no ho poden veure, evidentment, els nostres oients, però, diguéssim, ja estaven presents en el número 1 de Catalunya Cristiana, que es va publicar el 29 de setembre de 1979.
Això que em portes és el número 1, eh?
Aquest és la portada, ostres, la primera portada de Catalunya Cristiana. Sí, diguéssim, en un format diari, que no en format revista. És un format, diguéssim, doncs, més de l'època, evidentment. I bé, pots veure que l'evolució és bastant notable.
Sí, home, sí, tant.
Hem passat a diari i revista, però que al final els continguts, el tipus d'informació i aquest subtítol que diu Setmanari d'Informació i de Cultura Religiosa, això es manté intacte en la capçalera 44 anys després.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i no és fàcil.
I cal dir que si algú està interessat a descobrir aquest primer número i tota la història de 45 anys gairebé de Catalunya Cristiana, que entren a la web de Catalunya Cristiana, a l'espai Hemeroteca, i tenen absolutament tots els números per poder consultar, remenar i veure la nostra història.
Em deies, Òscar, i m'agrada molt sempre preguntar-ho, aquest missatge evangelitzador que han d'exercir també els nostres mitjans i que sovint, sobretot, jo crec que alguns joves veuen com una mica antic. I jo sempre hi estic molt en contra i vull que ho remarquem molt. Com es fa això al segle XXI?
Doncs en primer lloc, senti allà on estan els joves. És a dir, si els joves estan a les xarxes socials i estan en el continent digital, doncs allà hi ha de ser l'Església. I, de fet, els joves són Església, també. Perquè, al final, confonem moltes vegades el terme Església per la institució religiosa, no? I en aquest sentit, al final, no hem d'oblidar que tots som poble de Déu i que, com a tal, estem arreu. Diguéssim, Jesús és arreu, és present a tot arreu. Per tant, en aquest sentit, el que hem de fer a vegades és escoltar una mica, observar testimonis i veure una mica, doncs, aquests valors, doncs, encarnats amb gent propera, amb gent, diguéssim, que amb qui hi convivim cada dia, no? N'hem d'esperar grans moments, sovint, per poder tenir aquest contacte i per poder seguir aquest testimoni de Jesús, no?
Carme, el cardenal Omella, que ha dit més cosetes que destaqueu al Catalunya Cristiana.
Sí, perquè abans parlàvem dels reptes pròpiament de la diòcesi de Barcelona. També podem parlar de les diòcesis catalanes, de la Conferència Episcopal Tarraconense, perquè li hem preguntat, doncs, sobre el nomenament recent del bisbe Sergi Gordo per a Tortosa, però també per a Girona, perquè sabem que els feligresos, els diocesans de Girona, estan amatents i estan expectants per quan tenen nou bisbe.
Sí, no, que no perdin l'esperança, tot està en marxa. El que passa és que no va haver vegades el de pressa, lo ràpidament que nosaltres ens agradaria. Però jo els recordo sempre en ells, primer, que no s'oblide, Roma no s'ha oblidat de que Girona està sense bisbe. Però que no oblidin que han hagut diòcesis que han tardat més. Jo vaig ser administrador apostòlic d'Osca i de Jaca durant 2 anys i mig. Ells porten 1 any i una mica més.
Paciència, eh?
Sí.
Santa paciència.
Santa paciència.
Més cosetes,
però
va.
Però allò de que el bosc fa esperar.
Exacte. Perquè ha parlat de Catalunya Cristiana, el Cardenal.
Sí, 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 perquè durant l'entrevista li van poder mostrar doncs, aquest nou disseny de Catalunya Cristiana i això és el que deia el Cardenal Omella.
Catalunya Cristiana és un intent d'estar present per la reflexió en la nostra societat. Jo crec que és una ajuda a la gent a conèixer el pensament de l'Església, el treball que està fent l'Església aquí a Catalunya i on podem tots treballar. Jo demanaria a tota la gent que ara miraran amb carinyo aquesta nova proposta que fan de presentació d'una altra manera, més, pot ser més dinàmica, més actual, que facin propaganda d'ella també a la gent de la parròquia, de dir, escolta, que hi ha coses maques aquí. No